Catalunya necessita urgentment construir més habitatge per donar resposta a l'alta demanda existent al mercat. És la principal conclusió d'un estudi elaborat per la Càtedra Habitatge i Futur de la UPF i l'Associació de Promotors de Catalunya, que fixa, atenció, aquesta necessitat una forquilla d'entre 21.000 i 30.000 nous pisos anuals, mentre que la producció actual d'habitatge s'oscil·la al voltant dels 11.000. I per parlar d'això, res millor que posar-nos en contacte amb Josep Maria Raya, que és el director de la Càtedra Habitatge i Futur i coautor d'aquest estudi, Estimació de la demanda solvent d'habitatge a Catalunya i províncies. Senyor Raya, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Bé, gràcies a Déu i gràcies per atendre la nostra trucada. Escolti'm, quan han fet vostès aquest estudi, s'esperaven aquestes conclusions, entre elles algunes, la que he comentat jo a l'inici, que cal augmentar la necessitat de pisos nous?
Sí, possiblement ens ho esperaven quantitativament una mica per sota, però la sensació que ja es té és que es fa menys producció d'habitatge nou del que es necessita. Bàsicament perquè el pèndol ha oscil·lat cap a l'altre costat, no? Fa una dècada o més d'una dècada abans de la crisi financera es feia completament el contrari. Es produïa més del que es demanava, no? I ara, doncs, succeeix, no? Ens hem passat a l'altre costat. Fem menys del que es necessita. I fer menys del que es necessita provoca tensions.
Clar. I per què es fa menys? I per què es fa menys?
Bueno, precisament per això, no? Perquè hi ha com una mentalitat de que hi ha estoc per vendre, que és veritat, però clar, la redistribució d'aquest estoc no és homogènia al llarg de tot el territori. Amb la qual hi ha zones on estoc, de fet, la majoria d'àrees metropolitanes, estoc no n'hi ha, i clar, la demanda per necessitats és més elevada, perquè a vegades es pensa en demanda per necessitats només la demanda de llars noves que es crearan, però tenim demanda d'inversió i tenim demanda per renovació, també. És a dir, demanda per habitatges que s'han quedat obsolets, sí, i que cal reemplaçar-los.
Per demarcacions, crec, Josep Maria, que la de major demanda és Barcelona, seguida de Girona i Tarragona, no? I en el cas de Lleida, la part baixa de la forquilla estima una caiguda de la demanda de 500 habitatges, mentre que la part alta podrien fer falta fins a 1.500 nous pisos.
Exacte. Lleida és el cas del que dèiem. Aquí hi ha llocs on hi ha estoc i amb l'estoc ja podem cobrir. Perquè inclús aquesta demanda serà de creació de noves llars, serà petita. I per tant, amb l'estoc ja és suficient i tampoc cal renovar moltíssim, etcètera, no? El tema és que això no és homogeni, no? I que, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona i la seva àrea metropolitana, doncs necessitem molt habitatge durant aquests anys, ja dic, perquè a vegades estipulem només creació de nous habitatges, que també que necessitem molts per aquí, i que probablement ja amb la producció arribaríem molt just o no arribaríem amb aquesta quantitat en el cas de Barcelona, però és que a sobre la demanda, entre cometes, competeix la demanda de l'inversor per posar el pis en lloguer i competeix aquella demanda per pisos que ja no entren en el mercat, que es jugaven però ja no es poden jugar perquè calen unes rehabilitacions que són molt costoses i que per a Catalunya no hi ha gaire tradició de fer, o perquè directament les famílies ja no l'utilitzen precisament perquè està en molt mal estat i cal moltes inversions per posar-lo al dia.
Home, vosaltres a l'estudi apunteu que fins a 2025 quedaran obsolets uns 64.000 habitatges a Catalunya, dels quals només es preveu que es puguin renovar uns 3.000.
Sí, perquè la taxa de renovació, bueno, a Catalunya, tot l'estat espanyol, és històricament molt reduïda, no? Aquest és un altre tema, però es renova pues, un 0,08% del parc d'habitatges, quan lo habitual, quan te'n vas a França o a Itàlia, són percentatges en l'entorn del 2%, que són percentatges que el que et diuen és que els habitatges, el parc sencer, es renova cada 50 anys. Aquí hi ha una tradició que costa moltíssim més renovar molts més anys, renovar el parc d'habitatges. Potser això canvia ara amb els fons Next Generation, que sí, molts van cap a la renovació i la rehabilitació d'habitatges, però cal veure-ho. Fins a dia d'avui només es rehabiliten per un tema d'accessibilitat, però no es rehabiliten, per exemple, per temes energètics.
Aquest treball que heu fet també alerta de la dificultat de determinats col·lectius, com ara els joves, per accedir a un habitatge.
Efectivament. És que inclús aquestes xifres que donem no contemplen la demanda de joves que no poden accedir a l'habitatge en propietat.
Cert.
I que, per tant, han d'anar al mercat de lloguer i amb un habitatge secundari del mercat de lloguer, que no és nou, evidentment, i que... Bueno, i que hem de donar la volta amb aquest escenari, perquè al final la gran problemàtica està principalment en que els joves no poden accedir-hi a l'estalvi inicial. L'estalvi inicial, parlem d'unes quantitats que en l'entorn de Barcelona, suposo que no sorprenem a ningú si parlem que un 20 o un 30% d'un habitatge són entre 60.000 i 90.000 euros. Clar, tenir aquest estalvi perquè et donin el crèdit hipotecari, doncs per la generació aquesta és molt complicat, i si no té herències o no té altres tipus de fons és molt complicat, és molt difícil. Amb la qual ells, com ja no poden entrar per estalvi, mai entren al mercat de la propietat. Clar. I molts d'ells podrien pagar la quota. Certament. De l'habitatge, però com el banc els demana aquest estalvi inicial, no poden. I aquí és on hem d'establir fórmules, ja sigui amb el sector bancari o ja sigui a partir del sector públic, que ajudin amb aquest estalvi inicial.
Tant de bo aquest estudi, Josep Maria, també serveixi per ajudar a incidir en aquestes polítiques socials i d'habitatge de les administracions, no?
Exacte, perquè bueno, aquí el que hem de canviar mica en mica el xip és que es necessita més oferta, i més oferta vol dir, en aquest estudi parlem de l'habitatge i parlem de l'habitatge en propietat, no?, principalment, però es necessita més habitatge en lloguer, més oferta per posar en lloguer, és a dir, l'inversor és una bona figura, que a vegades no, es parla des d'un punt de vista negatiu, no, l'inversor, el propietari que posa pisos en lloguer facilita que hi hagi un mercat en lloguer, i quan més habitatges hi hagi en lloguer privat, més es tensionarà el mercat del lloguer privat. I igual amb l'habitatge social. És a dir, el que cal és habitatge social per aconseguir que aquests col·lectius més desfavorits, i ja no només els joves, sinó la gent amb baixa renda, sí, puguin accedir a un habitatge i que l'habitatge doncs sigui accessible per tothom. Però, clar, això no pot ser una responsabilitat del sector privat, això és una responsabilitat del sector públic, que és qui ha de fer aquesta inversió en habitatge social. Amb la qual cosa, necessitem més oferta en diversos subsegments del mercat de l'habitatge social, privat i de propietat i de lloguer.
Doncs t'agraeixo molt que avui Josep Maria Raya, director de la Càtedra Habitatge i Futur i coautor d'aquest estudi del que hem parlat, Estimació de la demanda solvent d'habitatge a Catalunya i províncies, hagi estat amb nosaltres, i esperem, aviam com evoluciona la cosa. El que està clar és que Catalunya necessita multiplicar per 2 o per 3 la construcció anual d'habitatges. Senyor Raya, gràcies, bona tarda i bona feina, que continuï vostè treballant.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies. Bona tarda. Adéu.